Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jaume Brufau. El govern espanyol recorrerà la proposta de Junts per a Catalunya de reformar la llei per poder investir Carles Puigdemont en la distància. L'executiu de Mariano Rajoy estudia ara mateix quina via judicial ha d'emprendre per tallar-ho d'arrel. De fet, el número 3 del Partit Popular, Madrid, Queta Carmany, ja ha amenaçat que aniran a totes per impedir qualsevol investidura de Carles Puigdemont.
Fernando Martínez Maillo assegura que Carles Puigdemont no serà investit de cap manera perquè el govern espanyol ho impedirà costi el que costi.
El gobierno de España recurrió en su momento para que Puigdemont no fuera investido por vía telemática en la distancia. Y lo volveremos a hacer. El gobierno volverá a estudiarlo y si es necesario lo recurrirá porque el destino de Puigdemont es dos. O fugado o en la cárcel. Pero no puede ser presidente de la Generalitat. O fugado o en la cárcel.
El número 3 del PP, Treupit, assegura que en tossuderia no els guanya ningú y més si és per defensar la unitat d'Espanya.
Hay que reconocerle su cabezonería permanente por seguir adelante en este proceso. Pero no llega ni de lejos al empecinamiento del gobierno y del Estado de Derecho en defender la igualdad de todos los españoles, la soberanía nacional y la unidad de España. A eso no nos van a ganar.
Martínez Maillo ha tornat a insistir a Inés Arrimadas que es presenti a la investidura, encara que sigui fallida, perquè comenci a córrer el rellotge i posar pressió als independentistes.
Esquerra Republicana reclama a Junts per Catalunya lleialtat, rigor i màxima unitat. La secretària general dels Republicans, Marta Rovira, ha intervingut al Consell Nacional de la Formació l'endemà que la llista de Carles Puigdemont demanés de forma unilateral un canvi legal per investir-lo a distància.
Demanem rigor en les propostes, tal com hem sabut fer tots plegats, units, els últims mesos. Demanem rigor, rigor de veritat, rigor que no generi expectatives, amb lleialtat. Amb confiança i amb rigor, estic convençuda que els propers dies podrem explicar alt i clar que continuarem avançant.
El diputat de Junts per Catalunya, Josep Rull, ha respost Rovira.
Si se'ns demana temps, nosaltres donem aquest temps i estic convençut que finalment acabarem fent que aquest acord pugui ser operatiu. Això és el que ens demana la gent, amb l'objectiu d'aconseguir l'equilibri entre dues coses. Mantenir el mandat democràtic de la gent de Catalunya i aixecar d'una vegada per totes el 155.
Les bateries antiaèries sirianes han abatut un F-16 israelià, segons que ha informat la ràdio oficial de l'estat hebreu. L'avió de combat participava en una operació que consistia en el bombardeig d'objectius iranians i sirians en territori àrab. Teheran ha qualificat l'argument d'Israel de ridícul i ha negat haver violat l'espai aèri hebreu amb un dron. És la música de l'islandès Johan Johansson, que aquest dissabte han trobat mort als 48 anys en un apartament que tenia a Berlín. Encara no han transcendit les causes de la seva mort. Va escriure les bandes sonores de pel·lícules com La teoria del todo, per la qual va guanyar un Globus d'Or, o La llegada, entre d'altres. I també tenia una carrera en solitari. Un dels fets més xocants de la seva carrera últimament és que, tot i haver col·laborat amb Denis Villeneuve en diverses ocasions, el director finalment la va acabar descartant per Blade Runner 2049, tot i que Johansson ja li havia encarregat la banda sonora. Ousmane Dembélé i Gerard Piqué són a la llista de convocats del Barça per rebre aquest diumenge al Getafe. El francès ha estat gairebé un mes de baixa després de recaure de la lesió que ja l'havia deixat sense jugar 4 mesos. Piqué no s'ha entrenat els 2 últims dies i finalment no jugarà. Al Girona, que jugarà al camp del Sevilla, les novetats a la convocatòria són Eloi i Planes, i a l'Espanyol torna Piatti per jugar també aquest diumenge a Balaïdos contra el Celta. Ha estat un mes de baixa. Jugat ja aquest dissabte a primera, Madrid 5, Real Societat 2, Màlaga 0, Atlètic de Madrid 1, Villarreal 1, Alavés 2 i Leganés 0, Eibar 1. A segona, derrota del Barça B per 0-1 contra l'Alcorcón, i aquest diumenge el Albacete Nàstic i Reus Llorca. I en handbol, el Barça ha guanyat el Vardar per 29-28 a la fase de grups de la Lliga de Campions. És la primera derrota dels macedonis aquesta temporada en competició. A l'EA Kefe, el Freikin Granollers ha empatat a 30 a la pista del Chambéry.
Fins aquí les notícies.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure parlarem dels mecanismes de la ment. La ment de mico, l'anomena Jenny Moix, doctora en psicologia, que ens acompanyarà al programa juntament amb Antonio Jorge Larruy. La ment que salta sempre d'una cosa a una altra. Com ho podem fer per aturar-la o per no donar-li tanta importància?
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit. L'audiovisual.
A la recerca de John Williams, capítol 18, perquè som l'audiovisual i amb el Sergi Cotillas ens proposem una setmana més dedicar una hora a conèixer millor el gran compositor del cinema actual, un supervivent increïble que, celebrant els 85 anys, ens ha de reconduir avui cap al 57, és a dir, l'any 1989, encara en un moment de la màxima creativitat de la seva carrera, que per aquelles coses del destí avui reunirà bàsicament i sobretot obres d'una sonoritat, diguem, discreta, si les comparem amb les superproduccions en què treballa habitualment. Però és la qualitat del mestre, i en tot cas, nosaltres ens proposem fer aquest recorregut pel·lícula rere pel·lícula en l'ordre que correspon, perquè així al llarg dels mesos podem observar i entendre l'evolució del seu treball al llarg de tota la seva trajectòria. Disposats, doncs, avui amb Always, Cartes a Iris, Celebrate Discovery, Presunto Inocente i Solo en Casa, com que sé que sí, Always y para siempre serà la primera. Aquella pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, que era un remake de Dos en el Cielo, una vella producció de la Metro-Goldwyn-Mayer de l'any 43, amb Spencer Tracy, Van Johnson i Irene Dunne, que explicava la història d'amor durant la Segona Guerra Mundial d'un pilot, una noia i un àngel protector, una mica estil Capra, però sobretot Carrusel, per entendre'ns, que en la versió Spielberg era interpretada per John Goodman, Richard Dreyfuss, Holly Hunter i l'aparició d'Audrey Hepburn 4 anys abans de morir en l'últim paper de la seva trajectòria amb un jersei horrible passejant per un cel de flors artificials més horrible encara. Per Spielberg, aquesta pel·lícula era un intent de canviar de registre i li va sortir un pèl massa nostàlgica i la pel·lícula va comprar molt malament al públic, va ser abandonada massivament pels espectadors i John Williams, que es va limitar a fer una revisió de les sonoritats més etèries, líriques i no terrenals del seu Superman, va aconseguir arribar a la quintessència d'una confiança espiritual en els valors d'Amèrica, cosa que li va de meravella. És una obra ininspirada i una mica reiterativa, però és el que és. I nosaltres escoltarem dos temes, El vol solitari de la Durinda i Promesa Hap. La música d'Always, per sempre, en el moment de fer un canvi de dècada, entrar al 1990 i sentir una banda sonora que a mi m'agrada molt més. És d'una pel·lícula, l'última de Martin Reed, Stanley and Iris, el títol original, Cartes a Iris, el títol que va tenir al nostre país, amb Robert De Niro i Jane Fonda. Ell, un analfabet, solitari, insegur, que treballa de cuiner, i ella, una vídua recent que l'ensenya, sobretot, a viure. Amb l'amor, evidentment, definint-se per darrere. És una banda sonora que també es definirà com un poema impressionista, amb solos delicadíssims, per piano, per flauta, el piano interpretat per John Williams, les cordes i l'oboè omnipresent en les partitures de John Williams, amb l'amic Tom Boyd com a solista. És una obra respectable, al meu entendre, molt emocional, potser un pèl massa servil al sentimentalisme clarament elemental del film, però fet amb sinceritat, amb vocació d'humanisme, no s'extralimita absolutament mai i mai intenta sobrepassar els personatges sinó subratllar-los. I a més, és d'aquelles bandes sonores que si les escoltes fora de la pel·lícula també resulten delicioses, diguem-ho així clarament. Van molt bé per estar tranquil·lament treballant a casa i sentint la música de companyia. La sentireu amb 5 fragments, Stanley and Iris, La bicicleta, Lliçons i lectures, A la recerca del pare i Crèdits finals, com he dit, amb el piano solista de John Williams i ell mateix dirigint l'orquestra. Thank you.
L'audiovisual.
Seria increïble que en fer reformes al teu pis et deixessin mentrestant un xalet amb piscina, oi?
Sí, seria increïble.
I que fos només per canviar un endoll o una finestra.
No, impossible.
Doncs a Ford ho hem fet possible. Cada cop que portis el teu vehicle al taller, et deixem un Ford Kuga de substitució sense cost, perquè continuïs vivint sense preocupacions. Benvingut a un nou estàndard de servei. Ford, la increïble sensació de despreocupar-se. Xarxa Ford de Catalunya.
Entre cartes a Iris i Presumpte Innocent, l'any 1990, Celebrate Discovery, que és un d'aquells himnes o himnes commemoratius, en aquest cas no té res a veure amb cap Jocs Olímpics, que de tant en tant li toca fer, i accepta com a encàrrec John Williams, en aquest cas per commemorar els 500 anys de l'arribada de Colón a Amèrica. Es va estrenar el 4 de juliol a Boston, interpretada per les Boston Pops, dirigida per John Williams, que ara sentireu dirigint a la Recording Arts Orchestra en 3 minuts i poc més de temps per celebrar aquest descobriment. John Williams. I no tan pur el que seguirà, però també ell. Us explico l'argument. Un fiscal general d'Illinois, casat amb una dona que sembla molt comprensiva, ha d'investigar l'assassinat de la seva amant i companya professional. Finalment, acusat del crim, s'ha de defensar del mateix. Clàssic suspens estil fals culpable o no? Si us dic que el protagonista és Harrison Ford, podeu imaginar la resta, o no, de l'argument. Al seu costat, Greta Scacchi, Raúl Julia i Bonnie Bedelia, dirigits per Alan J. Pakula. A John Williams això li permet una obra d'investigació musical on harmonia i disharmonia, o disharmònics, juguen la partida del bé contra el mal. I per no diré única vegada, però és raríssima en la seva trajectòria, fa ús de la música electrònica. És molt característic de l'època i dona una sonoritat, al meu entendre, avui dia una mica desfasada, però en el seu moment li va servir per contribuir a afegir un cert desassossec davant d'una situació inestable i amoral que vivien els personatges. En definitiva, dos fragments de Presunto Inocente, amb el piano solista del mateix John Williams, l'oboè solista, com no, de Tom Boyd, titulats Crèdits finals i Vida de família. I per acabar aquest programa d'avui dedicat a John Williams, un gran clàssic. S'havia de rodar una pel·lícula sobre un nen de 8 anys oblidat pels seus pares a casa quan se'n van de viatge de Nadal a París. L'havia de dirigir Chris Columbus, el de Senyora Doubtfire i les pel·lícules de Harry Potter. L'havia d'escriure John Hughes, el director del Club de los Cinco i de Tot en un dia. L'havia de fer Macaulay Culkin, amb dos dolents que eren Joey Pesci i Daniel Stern, i dos pares, John Hurt i Catherine O'Hara. I la música l'havia de fer Bruce Broughton, que no va poder. I llavors li van oferir a John Williams. John Williams va dir que no podia, que no podia, que no podia. Però li van ensenyar la pel·lícula feta i quan la va veure es va enamorar, sobretot, de les possibilitats musicals que li donaria. I la va fer. És, evidentment, Home Alone, Solo en casa, del 1990, que va tenir dues nominacions als Òscar. Com a millor banda sonora, era l'any de Bailando con Lobos, i no va guanyar, i a millor cançó, però era l'any de Sooner or Later, la cançó de Stephen Sondheim per Dick Tracy, i no va guanyar. Però la pel·lícula es va convertir en una de les favorites dels públics de tots els temps, una d'aquestes pel·lícules que fan sempre als Nadals, i moltes de les seves cançons sembla que vinguin de lluny, que siguin Nadales de tota la vida. I amb aquesta banda sonora, John Williams va poder recuperar l'esperit de Carl Stalling, el gran compositor de les pel·lícules de dibuixos animats dels anys 50, perquè l'acció de la pel·lícula li permetia. Amb tot plegat ja, la cançó Somewhere in My Memory, que interpreta el cor amb lletres de Leslie Bricius, una altra Nadala, Estelle de Bethlehem, amb cor infantil i lletres també de Leslie Bricius, però sobretot els títols de crèdit, el frenesí, l'energia de la família quan volen agafar l'avió perquè arriben tard i sobretot l'atac a la casa, que és quan aquest esperit dels dibuixos animats es manifesta com un fantasma de Nadal d'una manera claríssima. I John Williams realment està genial. Així que per acabar, avui, aquí, a l'audiovisual, Solos en casa.
Thank you. Thank you.